Bon dia, avui sí, avui la 1 i 5, retornem al nostre horari habitual després d'un parell de setmanes així una mica diferents respecte al nostre horari, i ho fem en una setmana marcada per alguns esdeveniments que han tingut lloc fora de la nostra comarca, però que entenem que també a la llarga acabaran tenint una afectació. Estic parlant d'aquesta cimera dels estats europeus, que sembla que al final s'hagi acabat bé, no amb tothom a la mateixa barca i remant en la mateixa direcció, però sí amb alguns acords importants. Per comentar una mica aquesta cimera, i més que la cimera en si, les repercussions que pugui tindre la nostra comarca, tot i que és a l'esfera política europea, estem a Europa i tot el que es decideix té incidència en la nostra comunitat, digueu-li, comarcal. Per fer-ho, tinc al meu costat ara el Rosa Garel, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Maria Cots, hola, bon dia. Enric Calvo.
Hola, bon dia.
I el Ramon, bon dia.
Hola, bon dia
a tots. I senyors, senyora, quan vulguin, el tema és, repeteixo, entenc que queda lluny físic de la nostra comarca, però que hi té incidència i m'agradaria que em fessin una valoració. Repeteixo, tenint en compte les incidències que pugui tindre al priorat les decisions que s'han pres de tirar endavant, el fet que Anglaterra n'hagi quedat volgudament despenjada. Qualsevol
senyor, pot obrir senyor, foc. Comencin els senyors.
Home, sí, complicat tema, m'ho poses damunt de la taula, no? I a més,
però és important.
No? Molt important, molt, com és tot important la situació que s'està vivint. El que arriba a un punt que dius, tanta gent involucrada a intentar arreglar totes les coses, i arriba un punt que dius, és que no, sembla que no avancem, no? Sembla que no es mogui res. I quan sembla que hi ha alguna proposta, que tampoc és que hi entenguem massa, de, bueno, arribar a un punt per tancar o reconduir-ho tot, te surt un Regne Unit, un Regne Unit, i diu que volen cap a un altre cantó. Incidència aquí, pues no sé, persones hi ha que saben més del que pot representar, però jo t'ho dic des del sector en què estem involucrats, menys nosaltres, el que mirem és de fer coses, tirar endavant i no pensar si us en sortirem o no. Simplement, no dic oblidat en una mica del que està passant, sinó quedat al marge i continuar fent la teva feina, que de coses positives se n'estan fent a tot el món. I notícies positives potser n'hi haurien d'haver més. Desgraciadament, aquest no és el tarannà, no? Però clar, tu dius, bueno, tot això afectarà. Jo què sé, nosaltres continuarem fent la nostra vida, intentar vendre, intentar cobrar i portar-ho de la manera que puguem, no? Com va dir l'Eduard Ponset, potser si veiéssim les coses amb una miqueta més d'optimisme, molta gent no li pots dir això, Dic, malament ho està passant, però si ho veiéssim d'una altra manera, potser les coses a tot el món se reconduirien d'una altra manera, no? Però bueno, és el que hi ha, no? Jo crec que el qui està treballant ha de continuar treballant i fer-ho el millor que pugui i amb tota la responsabilitat.
Res, vull dir, jo diria que el que s'ha fet aquests dies a Brussel·les han escenificat qüestions polítiques vàries, on, lògicament, aquest màxim poder alemany doncs, n'ha resultat molt, ha imposat tota una sèrie de coses, i jo diria que l'únic que n'hem fet és encetar el taló de l'any que ve, que serà dur, perquè és clar, els estats han fet, amb les excepcions d'Anglaterra, etc, però han fet dues coses que ja ens marquen una mica del que passarà l'any que ve, no? Per una banda, cedim més sobirania per convergir tots en una política fiscal comuna, amb una paraula, tots sabem que els tipus d'impostos que paguem a Espanya són una mitjana inferior al reste d'Europa, per tant, ens ve una pujada d'impostos, i per altra banda ens ha dit sobirania o es deixaran castigar els estats cada cop que no compleixin doncs, amb els dèficits públics. No? Per tant, també vol dir doncs, que es preveuen pujades en temes d'IVAs i, lògicament, també hi haurà més retallades, si és que es pot dir d'aquesta manera, en determinades prestils. Per tant, jo diria que transcendència crec que en té molta, perquè el que ens està marcant és una situació que sense alarmismes vol dir que l'any que ve, si més no, serà tan dur com aquest, perquè tot això al final s'ha de compaginar amb un altre tema, i és la situació financera i la situació dels bancs. Ahir mateix les autoritats europees exigien més diners de capitalització a les entitats espanyoles.
Més de 26.000 milions d'euros.
Bueno, sí, en tota la, en tot el conjunt de bancs, no? Fins a cobrir el 9% de capitalització. Què vol dir tot això? Si per una banda pugen impostos, si per l'altra banda els bancs els hi demanen més des del punt de vista de reserves, per tant hi haurà menys diners per donar a les empreses i als particulars, doncs lògicament això l'únic que farà és aturar una miqueta més aquesta activitat que mica en mica doncs, hem vist minvada, no? I aquest consum.
Mm-hmm. Ramon, com ho veu?
A veure, jo estic content de lo que s'ha produït a Brussel·les, tot i que no tant per les notes concretes, sinó pel so de la música, us ho explicaré. Ja fa temps que jo estic observant que l'únic lloc on hi ha realment una societat de benestar, és a dir, on la sanitat és pública, l'ensenyament és públic, els serveis són prestats per l'Estat, des de la vella Europa. Això no és Estats Units i, per descomptat, no és els països emergents del tercer món. I nosaltres hem de competir amb els productors del tercer món tenint una càrrega que és l'estat de benestar. Jo tinc personalment el convenciment, però és un convenciment personal, eh? No crec que hi hagi res escrit sobre tot això, o estudiat, suposo que sí, però jo no ho conec, que és que només una Europa forta i unida pot donar perspectives d'un estat de benestar per a les generacions que venen. Perquè si ho deixem tot exclusivament a les mans del mercat i hem de passar a competir amb els productors de Tailàndia o de països del sud-est asiàtic, aquells, o de la Xina, aquells tenen infinitament menys despeses socials de les que nosaltres tenim. Per tant, el que s'avanci conscientment, encara que no sigui amb el so que a mi m'agradaria, a una voluntat d'unir Europa, a mi m'agrada. El dia que els francesos se van carregar per referèndum la última Constitució Europea, el tractat, jo vaig tindre un disgust gros, perquè i a més els meus amics socialistes francesos eren dels que estaven en contra. Després m'han dit com mos vam equivocar, però se van equivocar, és a dir, van fer una campanya contra el govern, no debatien el tractat, sinó que era el moment d'infligir una derrota al govern de dretes, i aquestes coses són una mica temeràries, perquè ells van sortir d'allà contentíssims perquè havien governat derrotat a la dreta, però el que havien fet és que Europa s'atrasés 10 anys, perquè tot això que ara hi és estava contemplat d'una altra manera més progressista, però estava contemplat dintre del tractat que els francesos no van aprovar i que vam haver de modificar. Per tant, el que es produeixi un avenç en qüestions de pressupostos i en qüestions financeres i en qüestions dintre de la Unió Europea, per mi és una cosa bona. I després, si parlo massa, m'ho dieu.
Sí, ja li diré, tranquil.
Hi ha una segona qüestió, i és que el gran problema financer d'avui és que els gestors dels grans capitals, no els amos dels grans capitals, sinó els gestors dels grans capitals, estan vivint de l'especulació i no pas de la inversió productiva. I llavors, si només una Europa forta, juntament amb Estats Units, Brasil i la Xina i la Índia, poden modificar això, però han d'estar tots d'acord. Però ara és un moment en què tots diuen, potser és el moment de que entrem a recuperar el control públic dels capitals privats. No vol dir això que els hi hagin de prendre els capitals. És legítim que el qui té un capital vulgui guanyar diners d'aquest capital. No estic dient això. Estic dient que el capital també faci la seva funció social, és a dir, que que invertixi en la creació de llocs de treball. Avui la inversió és, escolti'm, jo on guanyaré més? Vostè, pues, a la millor, tu deixi'm a mi, jo faig córrer rumors, el deute espanyol, l'italià, no sé què, i tot això va pujant i aquí trec més rentabilitat. I tot això ens ha portat a una situació estrafalària. I per tant, una Europa crisi forta és necessària. Sí, una crisi profunda, d'acord. Però estem en una situació estrafalària des de la perspectiva de que ahir el País va publicar, el diari El País va publicar un mapa de tota Europa on hi havia el creixement, el deute, el no sé què, el no sé què. Les dades franceses i les dades alemanes són 10 vegades pitjors que l'espanyola.
Però la percepció és que Espanya està molt pitjor.
Però
que
per què? Per què? Perquè hi ha algú que ven això i no obté beneficis, cobra més interessos.
Ramon, una de les...
No, ho afirmo. Totes aquestes agències de qualificació...
Ranting.
Punto. Uh-huh. I clar, aquí el poder polític legítimament constituït i posa mà o acabarem com a Itàlia amb un gestor.
Una de les coses que és molt, molt curiosa d'aquesta cimera és que s'ha posat de relleu una cosa, per exemple, que l'Angela Merkel, entre el seu equip d'assessors, no hi ha cap economista. Tots són advocats. Ja li diuen els zombis. Li diuen els zombis perquè l'estan assessorant en planificació estratègica a nivell polític. Però en cap moment en planificació futura de mesures econòmiques per sortir de tot això. Què vol dir aquest tema? Què vol dir? Que, com molt bé deia en Ramon, ahir el diari començava a publicar quin és el capital risc que té Commerzbank i Deutsche Bank, i és escandalós. O sigui, recordeu que fa 6 mesos enrere només els nostres bancs passaven l'examen i ells no. Ara ja estan, i és una quantitat brutal. Per tant, la situació d'ells, que tots sabem que són els que tenen la deute grega aquesta, que tindrà una quita d'un 50%, la situació no és bona. Per tant, hem passat a l'estadi de control polític. Que Alemanya i França volen controlar un escenari polític perquè això no peti, d'acord. Però és que l'altre element negatiu és que hi ha uns senyors que dicten una mena de bules a través dels sistemes financers que poden fer trontollar els països i com més inestabilitat...
Els fan trontollar?
Els fan trontollar. L'única cosa bona que jo veig d'això que ha passat és que no sé com l'Angela Merkel ha aconseguit imposar aquesta taxa de rescat o aquesta taxa d'intermediació financera, perquè paguin els bancs que han obligat això.
Exacte. És que... aquí s'ha dit moltes vegades, no? Els diners que s'han donat als bancs, bueno,
que no són pocs.
No s'ha donat un ral.
No.
No s'ha donat un ral, s'ha donat als bancs avals. Jo t'avalo el crèdit que tu vas a demanar i per aquest aval em pagues a mi estat. Jo avalo el crèdit que tu fas, però te faig un aval, no et dono un ral. I a les caixes sí. A les caixes els ha donat diners, però a retornar i amb interessos. Mm-hmm. És a dir, el sistema financer... Però s'ha donat molts diners als bancs. Escolti'm, a veure, s'ha apuntalat el sistema financer. No se'ls hi ha donat diners. És que aquest és un concepte que tenim mal entès. Però a Alemanya sí. A Alemanya s'ha hagut de donar diners ja. I resulta que els seus bancs són bons i els nostres no. I dius,
Ramon,
que algú m'ho és... Perdó.
Però no em negaràs que la taxa d'atur espanyola, la taxa d'atur alemana...
No té res a veure.
Estan tan lluny com la prima de risc.
Sí, però això és un altre problema ja, eh? Això ja és un altre...
Sí, però al final, Enric, el que miren les agències de ranting és... Funcionen a base de perspectives i dir... aquestes xifres que deies del que deuen els bancs i després també una dels criteris que tenen és la taxa d'atur.
Però... Jo, i ara ho dic des d'un punt de vista empresarial, i sabeu que Pimec està darrere de demanar, igual que la COE, una reforma laboral en profunditat que crea molts recels per la part sindical, no? Però, a veure, una certa flexibilitat en la reforma laboral permetria, sobretot, atacar el problema de l'atur juvenil. Però jo també me'n dono compte, i això és una opinió personal, de que aquestes oficines de rànic poden utilitzar qualsevol cosa d'excusa.
Sí, no.
És dir, què saben? Que Espanya té pendent o que no ha aconseguit entrar en aquesta reforma laboral, amb aquests acords, doncs vinga, diem això. I si no, dirien que plou massa. O sigui, la meva sensació. I jo penso que aquí ha arribat un moment que dius, escolta'm, per què ha de tindre tant poder aquest tipus d'informació i dita d'aquesta manera? Però el problema final sempre és el mateix, que és el que s'ha acordat a Europa implicarà més diners en el sistema? No. Implicarà més pressió fiscal, segurament, per la doble via, perquè hi haurà una convergència en fiscalitat i perquè el nou govern de l'Estat espanyol és que ja ho està dient-ho sense dir-ho, de què ens ve una pujada d'IVA. La pujada d'IVA ens afecta sobretot des del petit, del comerciant, del lampista, del fuster, del petit agricultor, no sé què, perquè és que al final tot s'encareix i si la gent ja està consumint poc, doncs lògicament consumirà menys, tindrem menys feina.
I això com pot arribar a repercutir a una disminució de l'atur?
La pujada d'impostos difícilment repercuteix en una creació d'ocupació.
Llavors, quin és el camí que es vislumbreu, que es veu que vagi?
Ah, no, el tema és que en aquests moments, fins ara ha sigut la Salgado, a partir d'ara serà un altre senyor, cada dues setmanes ha de sortir a comprar diners al mercat per a renovar el deute que tenim o per a fer-ne de nou. I aquests que et donen els diners et diuen si no fas això, no hi ha diners. Si no puges això, no hi ha diners. I la teva obligació és que tot el sistema funcioni, els funcionaris cobrin, les obres públiques no s'aturin del tot i, per tant, has de... et veus obligat a transigir en un conjunt d'assumptes que d'altra manera no faries. El tema és que en aquests moments, entre el deute nou i la renovació de deute que hi ha, que té Espanya, és una mica menys que la renovació de deute que té Alemanya en quantitat de diners. Per tant, és un problema de credibilitat. Tu dius, Espanya hi ha un atur, és veritat. Això és innegable. Però els comptes no estan tan descompensats com per crear aquesta desconfiança. Però hi és. I és perquè algú té interès en què es digui. Jo sempre explico una anècdota que va passar no massa. A la primavera de l'any passat, no aquesta... La cancellera alemana Angela Merkel prohibeix les vendes a plaç. Cosa sensat, a plaç. Mm-hmm. Les vendes a plaç vol dir que jo te puc vendre a tu 100.000 accions de Telefònica que no tinc. I tu saps que no tinc. I te'ls he de donar el 31 de gener.
Les operacions a futur, sí, o el prim.
No, però concretament aquestes són les... Mm. Llavors, jo avui van a m'invento, a 20 el preu de l'acció de Telefònica. Jo te les venc a 19. I jo t'he de donar abans del 31 de gener les accions de Telefònica a 19 i m'he d'espavilar. Si no te les dono, dels diners que tu m'has de donar, jo te'ls he de tornar amb un increment de no sé quan. Això és les vendes a plaç. Oi que jo estaré temptat de fer difondre informacions dient que Telefònica està molt malament perquè les accions baixin? Tan senzill com això, oi que... Jo no dic que ho faci, però oi que estaré temptat a fer-ho? Pues en el món financer val més evitar les temptacions, perquè s'acaben fent. Bueno, pues l'Angela Merkel va fer això. Podeu comprovar-ho. L'evolució de la borsa alemanya entre l'abril i el desembre de l'any passat va ser molt pitjor que la borsa espanyola, i l'economia alemanya en aquells moments creixia. I dius, com és possible? Pues se van venjar. Sí. El món financer es va venjar de la senyora Merkel i la van fer ginollar. M'explico? Bueno, doncs estem aquí. Llavors, o el món polític, però tot, des de l'Obama fins a l'últim mono, arriben a un acord de anem a controlar tot aquest assumpte, que és possible. I per mi en aquesta cimera s'han començat a donar passos en aquest sentit. I tardarem.
Deixem la cimera de moment perquè tenim la trucada. Els demano que es fiquin els cascos per poder sentir la persona que hi ha a l'altra banda. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, tingueu.
Tinc, Gaspar.
I doncs, siguin tota la broma que esteu parlant, per començar, a Espanya, la bombolla dels 4 o 5 zeros a la dreta sobrevalorant totes les coses que tenien un valor i haurien de tindre aquell valor real, vives lladres, que són los gossos dels amos. Per començar, s'hauria d'evitar traure tota aquesta púrria. Una. Heu sentit les notícies de Barcelona, que ara a dalt a Collserola sortiran a remetre los porcs senglars, que us vaig dir la setmana passada que ha portat la misèria a la nostra comarca, i aquí, doncs, viva els porcs senglars, viva la porqueria. Si no anem tots a una i posem humanitat en tot, no en sortirem. I jo sóc més vell que tots vosaltres i em recordo de massa coses molt horroroses, i no voldria que tornessin a passar. I penseu, lo gran capital, uns embusteros i uns lladres. I els que deien que ho havien d'arreglar tot ha sigut la gran mentida del segle XX, el comunisme. Perquè si tots haguessin sigut iguals i hi hagués hagut un redesa, a Rússia ara no hi hauria cap milionari. I ara venen a derrotxar, a demostrar el que es van amagar. Embusteros tots. I si no posem, us ho continuo dient, humanitat i comprensió entre tots, perquè el món n'ha de fer rullar la molta gent, no els quatre rics. Els molts que poden sortir a comprar fan rullar el món, i no els quatre rics. Vinga, a veure si tenim coneixement tots i tenim un bon any que ve.
Gràcies, Gaspar.
Adéu, gràcies.
Bueno, Gaspar, treia qüestions del comunisme. La qüestió russa, fa poc vam tindre les eleccions russes i la veritat és que hi ha hagut força rebombori pel tema de que des de els observadors internacionals van detectar obertament que hi havia un tongo bastant, bastant important. Tot i així, és veritat el que diu el Gaspar, un dels contingents més importants de turistes que arriben a Catalunya i també a la nostra comarca són de Rússia. Què ha passat? Què està passant?
Què passa? No, és normal. Les agències de turisme russes doncs comencen a promocionar la Costa Daurada en especial com a punt de destinació turística, i a partir d'aquí doncs es crea un rebombori. Això són modes. I a veure, i nosaltres penso que, i aquest sí que és un tema que des del Priorat hauríem d'estar molt atents, perquè hi ha tota una sèrie de mercats emergents que començaran a portar turistes allà on se'ls demana que els portin. Per exemple, el gran boom del turisme es viurà amb el tema de Xina. El tema de Xina, sobretot perquè són un volum molt gran de gent. Però en aquests moments, el tema del turisme, jo penso que hauríem de tindre una mica... És com allò de Barcelona, quan deien és que venen molts japonesos. Bueno, doncs els japonesos els van començar a portar a Barcelona per l'anàlisi de Gaudí.
I encara hi van
perquè es va anar lligant una cosa amb l'altra, no? Que si les Olimpiades, que la Sagrada Família, que no sé què. A veure, ara hi ha una cosa que sí que és certa, i jo estic d'acord amb en Gaspar des del punt de vista de dir, a veure, des d'un punt de vista de sortir d'aquesta crisi, ningú se'n pot sortir ell sol. Per tant, ja sigui des d'un punt de vista individual o des d'un punt de vista empresarial, si no tenim clar allò de sumar per multiplicar i no dividir per restar, jo, és una opinió personal, crec que estem venuts. Estem venuts perquè les possibilitats d'en sortir-ne són molt poques. Per què? Perquè els mercats són molt exigents, perquè anar a buscar feina avui es convertirà en un acte d'heroïcitat, retenir la gent jove en el territori, que al final tenen molt de coneixement i que poden innovar molt amb les coses, costarà molt. Per tant, ui, que aquí es tindrà que juntar molta xitxa, com deia aquell.
Sí. Ara que deies això de retindre la gent jove al territori, em recorda una reflexió que em va fer un senador de Castella-Lleó, que deia el drama de Castella-Lleó és que la gent jove ha marxat és a Madrid o a Catalunya. La gent jove emprenedora ha marxat, la teniu vosaltres. La que s'ha quedat és la que no ha tingut esperit ni de marxar. Bueno, pues, una mica és així, és a dir, també de la nostra comarca la gent jove ha marxat i encantats dels que es quedin i dels que vulguin quedar-se aquí perquè fan falta. I com que abans ho havies dit, almenys quan, quina incidència pot tindre això del Regne Unit a la nostra comarca? Home, jo no ho sé. És un tema més per especialistes, crec jo, però jo crec que en aquests moments el món del vi que tu nomenaves, que ja va tindre una sacsada fa uns anys quan va començar la crisi, perquè va semblar que era
2008-2009,
crec que ha sabut sobreposar-se i que està en aquests moments en una dinàmica diferent, i jo tinc l'esperança de que tindrà capacitat d'adaptar-se a la nova situació. Jo no sé, Josep Maria, això segurament ho coneixes més tu que jo, no, però ho dic, que els anglesos tampoc són uns grans consumidors de vi nostre. Si a cas són uns distribuïdors,
sí.
Però...
Precisament ara m'ha fet gràcia el que es fa, que bueno, jo parlàveu de Rússia i tot això, s'està preparant una missió comercial bastant important cap a Rússia per anar a vendre, vull dir, amb bons... Jo vaig sentir parlar a la persona que m'ho suporta, amb rus, amb un ordinador, que el despatx amb la cooperativa, parlant amb Rússia, preparant la missió que s'està portant cap allà. Vull dir, a pesar de tot, hi ha propostes i alternatives per sostenir d'això. Una altra cosa que és ara la gent jove, això que és de Castella-La Manxa, que venen a Madrid, Catalunya...
Ho deia així perquè el final és Madrid o Catalunya.
Sí, igual. No, també es ve, aquest dia miràvem un reportatge de què se fan això, espanyols en el món, d'espanyols que van cap a Alemanya, i molt preparats, això sí, molt preparats, carall, un munt de gent que viu cap a Alemanya, cap a Noruega, vull dir que, clar, ne marxen persones avui emprenedores, ja hi ha coneixements que podríem fer més. I una altra cosa que també heu comentat, ja fa un rato, això de competir amb els països emergents, vull dir, la vella Europa, els països emergents, vull dir, poder competir. Hi han dues experiències aquí, concretament a Falset, vull dir, no em dono vergonya de dir-ho. Una va ser de la cooperativa, que també volíem competir amb altres productes, i el comercial de Tornom us va portar vi ja embotellat, no sé si dit de la Manxa o d'un segon, no res, pot ser 30-40 cèntims d'ampolla, arribava aquí, només calia posar-hi l'etiqueta i vendre l'euro. Escolta, xocolata del lloro. Sí, va durar un moment, però i vam caure amb aquesta trampa, no? En principi, clar, fas números i això resulta. Allò va durar, bueno, no res, el xocolata, allò era el compte de la lletxera, no? Sort que ho vam tirar enrere i dius, escolta, no vagis per aquí. I una altra experiència és, bueno, la que últimament va fer la Falbar, tornar-se'n a produir el Marroc, amb quines conseqüències han acabat del gènere que ha arribat cap aquí. No ha sigut potser la causa definitòria de la seva caiguda, però sí que ha sigut un element més que dius, bueno, no pots competir amb allò, per tant, tu fes un producte que fas aquí.
Has de fer un producte diferent i... Perdó.
Tenim una trucada, si sona, després hi tornarem al tema Falbar, també vull conèixer la seva opinió. Bon dia, en qui parlem?
Hola, bon dia, soc el Joan.
Digue'm, Joan.
Jo me penso que amb això de la crisi ens hauríem de remuntar, no recordo malament, 2001-2002, que va entrar l'euro. Ja som a l'euro, tots som europeus, molt bé. I anaves i el que valia 20 euros valia un euro, 160 peles més, un 60% més, bum, los sous igual, vale? Jo penso que hauríem de tirar enrere i preguntar per què no van controlar això els governs? El que tu anaves a una terrassa i demanaves una cervesa i valia 120 pessetes, o pres dos cerveses, 200 pessetes, ara vas a una terrassa i dius dos cerveses, 3 euros, i els pagues i dius... Hòstia, són 500 peles. Jo penso que abans, en un bar, no et haguessin demanat 500 peles de les cerveses. Jo penso que hauríem de tirar enrere i dir per què els governs no han controlat tot això. Vull dir, som europeus, però els sous s'han quedat a molta gent s'ha quedat amb la pela. Vale? Jo penso que hauríem de reflexionar també una miqueta tots i pensar per què ha passat això. D'acord?
D'acord.
Adéu.
Gràcies, Joan. És curiós com a internet moltes vegades vas veient fotografies fins i tot d'alguns bars que veus que et mostren la llista de preus en pessetes i la llista de preus en euros i passa aquesta circumstància que diu el Joan, que els preus es van pujar a l'alça. Jo el dels sous no he vist cap dada, però podria ser que passés això, o sigui, mentre una cosa pujava, l'altra es va quedar i s'ha anat quedant en aquesta situació i ara ens ha arribat a la crisi. Ens hem de remuntar al canvi de la pesseta a l'euro o...
Ja no.
O aquí en més coses.
Penso que ja seria... Sí que és veritat això que diu, que sí. Bueno, d'un cafè que et valia, doncs, no sé, 100 pessetes, doncs vas passar l'euro. Clar, hi ha coses que no s'acaben d'entendre, però, bueno, s'anarà reconduint tot això, no ho sé, però tot irà enrere tampoc.
A veure, jo discrepo una mica d'això de dir, és que els sous s'han quedat com abans d'entrar a l'euro. El que s'ha fet amb els sous és autèntics disbarats, sobretot a l'època de la bombolla immobiliària. Doncs recordem-ho que cobraven els nostres joves per anar a fer d'encofradors o anar a fer...
Que els compensava deixar d'estudiar.
Clar, sí, i ara la feinada tenim perquè s'ha de recuperar tota una sèrie de, i no sap greu dir-ho, de mà d'obra, que evidentment és jove, que té dret també a viure la seva vida, però que si no els podem requalificar d'alguna manera, difícil ho tindrem per la formació. Ara, que ja es parlava dels mileuristes, sí, fa quatre dies es parlava com els mileuristes, com la situació normal de sous a Europa. Quin és el concepte? El concepte per mi és una miqueta al revés, no? És a dir, escolta'm, potser aquelles bestieses de sous que tantes coses rares es van fer i tants préstecs es van demanar pensant que allò duraria tota la vida i tants bons cotxes i tantes històries, pues, potser no era la millor via per ningú, no?
Recordem els que esteu des de casa que, tal com han fet el Gaspar o el Joan, podeu participar trucant al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-1135. Jo, senyor, senyora, estem arribant al final...
Em deixes fer una última reflexió sobre tot aquest
tema?
Sí, gràcies, això de tractar-me de vostè és molt... No, fa uns mesos vam celebrar el naixement de la persona 7 bilions d'habitants en aquest planeta. Amb un com què? Que estem més junts i més barrejat que mai, i cada vegada ho estarem més, és a dir, cada vegada el món es farà més petit i més poblat. Hi ha un conjunt d'assumptes, l'alimentació d'aquestes X bilions de persones, la energia, el sistema energètic que tenim els països occidentals per abastir-nos avui no serveix per als 8 milions, per als 7 bilions. Per tant, hem de fer una reflexió molt més profunda de cara enllà, i que seria bo que, aprofitant la crisi, la féssim, perquè en temps de bonança el pregonar això sona com a una aguafiestas, que diuen en castellà, no sé com se diu en català.
Però guitarres.
Va, doncs sí, potser és el moment de que ho comencem a rumiar i comencem a veure quin sistema hem d'anar enfocant cap al futur. Hi ha un llibre que diuen que publicat recentment, on expliquen que durant els propers 300 anys, escolteu que això és molt, a Àfrica no sortiran de la misèria. I tu dius, això és tan fort? 300 anys, països de 300 anys més els africans han d'estar a la misèria? I ho estudien i ho raonen pel sistema tribal, pel sistema de guerres induïdes, pel sistema de... és tot un autèntic desastre que serà complicat trencar. Però tenim una mica l'obligació de pensar no només amb els nostres problemes, sinó amb els problemes dels 7 bilions de persones i de planificar una mica amb una perspectiva de futur. Una mica per acabar d'enredar tota la reflexió.
Sí, jo ara m'hi afegeixo amb això que estàs dient. I llavors no són sempre els mateixos els que fan els replantejaments? I són sempre els mateixos els que no hi pensen? I són els mateixos els que estan passant apuros? Perquè la neu
sempre
està plena. Els restaurants, plena. Ahir ja deia el diari que sopars de fi d'any se'n tornen a fer.
Però menys.
Menys.
Però menys, però s'estan fent.
Bueno, proveu, proveu, dir... proveu d'anar a fer una celebració el 31, proveu, proveu.
Aquella pista que hi ha a Barcelona de gel està plena. Quan l'enfoquen, allí no és gratis, Es paguen aquella pista. Aleshores, jo crec que sempre se la carreguem els mateixos. Jo diria que és aquesta classe del mig, aquesta classe mitja, que són els que se la carreguem. I l'altre dia havien escrit al diari...
Però que no estava en perill d'extinció, aquesta classe mitja.
Sí, l'altre dia havien escrit al diari molt bona, molt bo. I deia que... El periodista deia que ell, a casa seva, eren de la classe mitja. Diu, i a casa meva, abans no vam tindre tele i en blanc i negre, diu, bueno, si vam tardar. Son pare, no sé si treballava en una fàbrica, i la mare estava a casa. Eren quatre germans, una bicicleta per tots, diu, i anàvem justos. Diu, però al pis de damunt, diu, hi vivien uns veïns, que també eren quatre. Quatre bicicletes. Mare, que dalt ja tenen tele, ja fa temps que la tenen, en blanc i en color, en blanc i negre i en color. Doncs, què ha passat aquí? I clar, ara el cinturó qui se l'apreta?
Tots.
Exacte. Se l'hauríem d'apretar tots, però jo no ho veig clar que se l'apretem tots.
Home, potser...
Ho he dit per dir alguna cosa, perquè com que no havia dit res, que vegeu qui sóc. Però prenc, després ja us ho explicaré.
Estem molt contents de qui siguis.
Ja us ho explicaré després.
Home, una de les coses que és curiosa, i a mi em va frapar molt, 10 anys enrere, un professor de la universitat sempre deia, arribarà un moment que la vida social no serà ni una qüestió de colors ni de sigles polítiques, serà un concepte d'enfrontament entre el món tecnòcrata, parlava ell, i el món polític. I desgraciadament
és
on estem avui, a la lluita. O sigui, no és un problema de sigles polítiques, ni de la gent d'aquest país, ni de l'altre, ni d'amunt i avall. No, és un problema sobre dos conceptes de com fer el negoci avui.
Sí, està claríssim.
Fa 10 anys, això.
Sí. I és curiós perquè...
ja hem arribat.
Quan mires 10 anys enrere és quan tota una sèrie d'escoles de negocis a nivell del món comencen a perdre una preponderància important. Per exemple, no sé, Xina, tu te'n vas a la gran escola de negocis fundada precisament per un espanyol i comença 10 anys enrere. El periodista Nueno, que el veiem a l'avantguàrdia, no? I per tant, a partir d'aquí veus tota una sèrie de coses que jo crec que s'ha creat una escola... que té un concepte molt, molt economicista de les coses.
I el guany a curt termini, no...
Sí. I un món hipercompetitiu.
Sí. Fa poc temps, potser ja fa un any, però més d'un any no, que un professor de la Universitat de Barcelona, el Josep Oliver, el van entrevistar en no sé quin programa, sé que era TV3, però no em feu dir quin programa, i ell va dir... Les inversions en bolsa entre un 60 i un 70% duren menys d'una setmana. És a dir, la gent compra i ven en menys d'una setmana. Això només té sentit si es busca l'especulació, perquè una inversió productiva, és a dir, jo com... Perdó, me separo massa i el Jordi em renya. Una inversió productiva que podria ser, jo compro accions de la SEAT o de la Seda de Barcelona que van a donar, jo què sé, o poso un restaurant o una bodega de vi per a produir, això és una inversió productiva i aquestes acaben creant llocs de treball, no? Però la inversió de dir jo compro no sé en què, perquè ha pujat i ho venc al cap d'uns dies perquè segurament baixarà, això, llocs de treball, a part de la City de Londres que deia abans, poques en creé, o no? Enric, és que...
Sí.
El Josep Maria porta un tema damunt de la taula. No, que si a mi m'agrada que aportin temes.
No, bé, hem sigut la setmana negra que podríem dir que hem passat a les cooperatives i les seccions de crèdit, no? Dic setmana negra, entre cometes, perquè, bueno, no et deixa de preocupar que... un incident produït en un lloc determinat, doncs t'arribi afectant a tu.
Allò de l'Aldea?
Sí, Aldea.
Us ha arribat a afectar?
Sí, veiem, mínimament. No, sí, bueno, veiem, és de lògica. És de lògica. Vull dir, arriba un punt que la gent li agafa por, els mitjans no continuen cada dia matxacant.
Sí, escandalosament.
Escandalosament,
sí.
Clar, la gent té por de les coses, per tant, ja, és de respectar, vull dir, té uns diners posats allí, doncs sí, doncs mínimament, però sí que hi ha una mínima incidència, se calcula que a nivell de Catalunya un 0,3%, vale, no és res.
Més, però, poquet.
Poquet, però vull dir, ho has viscut amb car pròpia, podríem dir, ho entens perfectament. Clar, llavors que no és criticable cap a la gent que té por, però bueno, la resta, vull dir, clar, quan poses uns dipòsits uns dies en un puesto, o tens confiança en un puesto o no el tens, amb l'empresa que hi ha al detrás o no la tens, i bueno, nosaltres per part nostra podem dir que transmetre tot tipus de confiança, per què? Perquè el teu únic objectiu és que una empresa, aquella empresa funcioni, uh-huh, i que les seccions que estan al seu voltant tinguin el mínim de risc i tu i funcionin pel que han de funcionar i donin els rendiments que han de donar i la garantia que ha de donar. Vull dir, és una cosa que, clar, la gent te pregunta, la gent te diu, uh-huh, la gent toca, canvia, uh-huh, canvia diners d'un posto a l'altre, però, clar, vull dir, has conegut en gent de la comarca i en moments en què cadascú és com una empresa, unes empreses estaran en bon camí, les altres no, això és com tot, no, però la gent s'ha mogut i ha tingut una incidència, perquè per nostre doncs, estem amb la major tranquil·litat de poder estar al davant d'una entitat que, bueno... Que
no, però des del moment que es va a donar a conèixer, que no va ser, crec que fins i tot en la primera setmana, des del moment que es fa públic,
sí, sí,
que no, els... socis de... no poden treure els diners de l'aldea, fins que no, es coneix...
No, els socis, els que hi tenen diners.
Es coneix que la causa sembla que la manca de liquiditat es deu per l'adquisició d'uns terrenys. Va sí. passar, jo diria que va passar una setmana. A partir d'allí, la cosa ha anat baixant, entenc. Des del moment que es coneix l'origen de la situació...
Sí, però pensa que cada dia els que estem involucrats hem anat seguint els mitjans informatius. Clar, és de lògica, no? No paren ni s'ha sentit. Déu-n'hi-do el que s'ha arribat a bombardejar el tema, no? I sembla que inclús informatius i tertúlies buscaven el morbo al detrás. Clar, que porta el morbo? Porta la por de la gent, és lògic, és de veure. Personalment i altres companys de la comarca van passar tot un dissabte fent trucades a l'administració, vull dir que diguessin alguna cosa. De moment no van dir res, encara van canviar
Pelegrí,
el discurs.
Pelegrí estava a Balaguer i va dir alguna cosa,
però li van canviar el discurs encabat.
A les 9 o a les 10 del matí hi havia dit alguna cosa al respecte.
Sí, doncs encabat van canviar, vull dir, van reaccionar un pèl tard, vull dir, tampoc és un tema que no tinc tant d'importància, però clar, és l'influència de determinats mitjans i com enfoques un tema.
Jordi, la reacció del gent amb els diners normalment poruga, com seria aquest cas, clar. Hi ha altres moments en què és exageradament arriscada i no té cap sentit. Uh-huh. I em refereixo al de Fòrum Afinsa. Jo conec un
filatèlico.
Sí, un poble de la Ribera, que el conec bé, que bueno, va entrar la febre de comprar Fòrum Afinsa. Sellos. Escolteu, potser el forat ha sigut entre 100 i 200 milions de les antigues pessetes.
Sí, sí, va ser un cas important.
I dius, i com pot ser? I tu, i encabat, quan t'enteres fulano, tant, però si aquest és una persona la mar de sensata, que s'ha fet un tip de treballar tota la vida, com pot ser? Pues l'ambient va portar... Tots ho fan, ho fem. Mm-hmm. Bueno, doncs, en el cas aquest, a la que es comença a rumorejar, la por encara és més... Por. Encara és més, són els meus diners, són els meus estalvis. És normal.
Aquí hi ha una cosa que és una veritat com un temple. En èpoques com la que estem, ha de patir tant el qui deu com el qui té. Això és algo...
No sé que els tinguin ball una rajola.
I això, ho dic aquí, m'ho va dir una persona de Falset que fa molts anys que va morir, per allà l'any 92-93. Diu, pensa que ha de patir tant el qui té com el qui deu. I és cert, el que passa amb aquestes situacions és que tothom agafa por. De fet, la situació, quan parlem de confiança i aquestes coses, sobretot és d'angoixa, de dir, no sabré si demà tindré feina, per tant guardo diners i no sé què, no sé quan...
Això m'ho explicava un paleta de Falset, que havia de fer una obra amb un matrimoni, els dos jubilats. No sabem què passarà, parem l'obra. Escolteu, però ell deia... Escolta, són dos jubilats, continuaran cobrant-lo. No van fer l'obra. Per què? Per la situació aquesta de de què passarà.
De què passarà. I per tant, jo entenc que aquest problema que hi ha hagut amb aquesta secció de crèdit, que és una mica, la veritat, vaja, per la informació que he vist, és una miqueta estrany també, no? Perquè és una situació de manca de liquiditat, vale? Perquè els diners hi són, invertits en alguna cosa que potser no permeten no, tocar.
Però a veure, no sé si ha canviat la normativa, però la part de la secció de crèdit que tu pots fer servir és una part.
Clar, és una part de tot el diner.
En aquest cas van fer servir molt més que la part que...
Tenia el local així i només calia agafar mano.
Però
no,
que ja existeix una normativa que garanteix els...
La que tu et saltes una normativa, bueno, aquí pot passar tot, com a tot arreu, i llavors... Per això has de ser molt estricte quan tens aquestes coses entre mans.
Una de les coses que es comenta és dir, bueno, ràpidament va sortir doncs, la Generalitat a dir, escolta'm, que garantirem que la gent pugui disposar de diners, etc etc. Ah, jo també ho entenc, és que a finals de l'any passat ja ha presentat els números d'aquesta cooperativa i ningú va dir res allà, a nivell de la Generalitat. Vull dir, clar, llavors dius...
Què ha passat?
Enric, però... A veure, potser puc estar equivocat jo, però em torna a renyar el Jordi.
No,
sóc incorregible.
La
imatge d'un impositor o d'una impositora sortint a la tele dient no em donen els diners,
és la por, sí. És la por, és ja el pas previ allò d'Argentina, allò
sí,
de...
El corralito que deia.
Sí, sí. Bàsicament, jo diria que la por que es va escampar va ser... Sí que tenia força l'aldea, però clar, tothom recordava, clar. Tot i que ja fa una força, ens que va passar la imatge del Corleito, sí. Que fins i tot en tertúlies de mitjans...
Escolta, i no cal anar tan lluny, aquí no. Va haver fa molts anys la quebra de la banca Reus, que aquells no van recuperar ni un ral, eh? I van ser molts diners.
Quin any va ser això?
El 6 o el 7 del segle passat.
Mhm. Uh-huh. I avui per la ràdio sentia casualment la COPE, no? Perquè fan un programa d'agricultura i a vegades doncs, mira, l'enganxes els dissabtes i parlava un pagès d'Àvila, me penso, l'estaven entrevistant, que portava tota la llet doncs, a Clesa. Bueno, 100.000 euros li deuen. I com ell, 20, 30 o 40, i no tenen clar que ni cobraran ni res. I no passa res, Diu, i aquells senyors passejant-se per Madrid... No? Bueno, hi ha empreses i, i la gent és natural que tingui aquest criteri de por i més en aquesta situació, no? Però bueno, per nostra estem la marge tranquils i generar confiança, per què? Perquè és així, vull dir que és la veritat, no?
Respecte a l'aldea, pujant cap a Falset aquest matí sentia la ràdio i m'ha sorprès perquè la notícia era que la Generalitat aportarà diners, però que també n'aportaran les seccions de crèdits del Camp de Tarragona en les Terres de l'Ebre, un exercici solidari que entenc que al final serà una qüestió de números, sí, o sigui, jo et deixo tal i me'ls hauràs de tornar.
Evidentment.
En el fons es fa com
interessos.
Però que,
és com un fons
el fet
de
que,
garantia.
No, el fet de que tan ràpid s'hagin pogut posar d'acord. Jo no havia vist que el món econòmic, encara que sigui d'un món local, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, s'hagin posat d'acord. Repeteixo, relativament ràpid per solucionar
una... Jo, Jordi, és una mica el que t'he dit. D'aquesta crisi no se'n sortirà si no desbordem una mica la capacitat d'actuar tots plegats.
És bo, sí.
I avui la comunicació entre tothom va molt ràpid,
No, és un...
I parlar amb totes les cooperatives de Catalunya és el problema d'encendre un ordinador.
Exacte, costa res.
Un moment, un telèfon, els mòbils, l'ordinador anava tot i, bueno, què feu, què passa, com va, cuidado. En qüestió de quasi de minuts vas poder parlar a màxim nivell.
El que ha passat a l'aldea, si vas a un altre lloc, és evident que esperaràs que hi hagi la mateixa resposta.
Bueno, clar.
Me confiem que no torni a passar, perquè ja voldrà dir que els mecanismes de control... fallen, en aquest cas.
Bueno, potser a vegades no són prou ràpids o...
No és un problema, mecanismes de control. Totes les cooperatives tenen inversions fetes. Vaja, el Josep Maria...
Sí, és que...
Potser hi ha confiança.
Jo trobo que durant molt temps s'ha pensat que la cooperativa era algo més que una empresa de fer a poble i era algo més, però en el fons És una empresa.
És una empresa, no, règim. No, no,
sí. És algo més, és algo més. Però és una empresa, és que si deixa de ser una empresa, malament.
No té sentit.
Ah, ja no funcionaria.
Jo, quan hi vaig treballar, me'n recordo que una de les discussions que vaig tindre va ser, escolteu, és necessari fer un inventari cada any. Vols dir? Clar, un inventari... avui es fa, clar. Ja és una pràctica habitual, però...
I s'està capitalitzant.
Clar.
Tota la collita, tu una part la destines a capitalitzar, és que una empresa sense capital no pot anar.
És que si no ho actues com una empresa...
No pots tirar endavant. Sí.
I si l'empresa dona números negatius, doncs tanca-la. Si l'entrame, escolta, no pots.
Mm-hmm. Bueno, jo he entrat aquí amb la voluntat i la intenció que em fessin una mica de balanç, me queden 5 minuts, o sigui que els demano, sisplau, perquè ja no els veuré fins l'any vinent, que em facin una mica de valoració d'aquest any 2011, això sí, a nivell comarcal, no ens anem ni cap a Brussel·les ni cap a l'Aldea, ens quedem al Priorat, i si em poden fer una mica de balanç d'aquest any, i si volen afegir alguna cosa del 2012 també, però sobretot com han vist aquest 2011 al Priorat.
Home, jo, pel que et dic, una cosa sí que em sap molt greu és la pujada d'atur juvenil, sobretot, no? Aquesta, amb els veus el jovent que no... Aquesta, a mi em marca, i té dol, és de veritat. I per l'altre costat, bueno, ja des del punt de vista que estàs immers doncs, en un tema econòmic, jo com a polític, entre cometes, a l'empresa, però que veus al voltant els professionals que hi ha, que hi ha ganes de treballar, és el que he dit al principi de la tertúlia. A pesar de tot el que està passant, tot el que està passant al món, doncs els treballem en sentit positiu i d'obrir mercat i anar fent, cobrar i l'últim, la finalitat primordial, que tots els socis en vegui repercutir d'aquest moment positiu de la casa, no? Fins que això no arribi a tope, sempre tens aquella assignatura pendent que, a fi al cap, la cooperativa és perquè el soci rebi allò que li toca. Si no rep allò, no té sentit que existeixi. Per tant, l'objectiu és aquest. Per tant, que el món està anant així, doncs escolta, què farem? Nosaltres aquí de cap i a tirar endavant i que la cosa tiri, no?
Enric?
Jo diria, bueno, a banda de qüestions polítiques, eleccions, etc., això ho deixem de banda, però jo diria que l'any que acabem és un any de trànsit. Però hi ha una dada que sí que és important. La comarca comença a produir riquesa, per dir-ho d'alguna manera, no tan sols per l'oli i el vi, productes tradicionals, sinó que la creació o l'aportació al PIB comarcal per primer cop comença a tindre més preponderància al sector serveis. Per tant, vol dir que tota aquesta cultura de fomentar el turisme a la comarca, l'enologia, els cellers visitables, els petits hotels, les cases rurals, el comerç, el tal i el qual, pot ser una de les portes que doni sortida amb aquesta crisi. De fet, quan et diuen que ja genera més activitat per aquest sector que no pel propi vi, home, comences a veure potser la recompensa... a 5, 6, 7, 8, jo m'atreviria a dir fins i tot 10 des del primer, les primeres intencions. Cara al 2012, jo penso que és continuar amb la mateixa línia. El tema de l'atur, tenim una massa per col·locar de 200 persones. Hi ha 200 persones, perquè quan les coses anaven bé, eren 350-400 aturats. Ja en tenim 550-600. Per tant, hi ha una situació de 200-300 persones pues que, desgraciadament, com diu el Josep Maria, coincideix amb la gent més jove.
Ramon.
Hola. Pues, a veure, l'any no ha sigut bo globalment, i com que les notícies que t'arriben són de que l'any no ha sigut bo, no crec que es pugui dir que ha sigut bo aquí. És veritat que hi ha bastanta més gent en atur de la que hi havia fa un parell d'anys o tres, i però en canvi jo coincideixo amb l'Enric en entendre que hi ha més dinamisme i més voluntat de tirar endavant de la que hi havia fa un any almenys. És a dir, tothom és conscient de que la situació és la que és i que difícilment podem modificar-la, però hi ha una voluntat majoritària de dir, però volem tirar endavant. I si existeix aquesta voluntat, és el primer punt per a fer front a una crisi. Jo crec que això és així, tot i que la situació no està per tirar coets ni aquí ni fora d'aquí, però és el que hi ha.
Rosa, la vols fer ara o la vols fer les setmanes vinents? Perquè tu encara tindrem...
Encara ens veurem.
Encara ens veurem.
Ah, és igual, és igual.
Bueno, s'acaba aquesta hora del vermut. Abans, però, haig de dir, perquè si no el tècnic em tallarà abans d'hora i ens estem passant el nostre temps...
Te tallarà el coll, si no ho dius.
El Joan Fuentes em comenta que digui que les entrades dels Quintos ja es troben al cafè i al Calaix Desastre. O sigui que ja ho sabeu.
Espavileu-se, espavileu-se a comprar-les.
L'hem tingut de tècnic i m'ha estat mirant tota la tertúlia pendent si ho diria o no. Joan, ja ho he dit. També agrair al Joan i al Gaspar que han trucat i nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Moltes gràcies, senyors, moltes gràcies, senyora. I als oients, repeteixo.
Em deixes...
30 segons.
Rosa, estic molt content de compartir amb tu aquí el...
I jo també, Ramon. Feia temps que no havíem estat juntets.
Ara ja s'aniran bé, tranquils, els hi asseguro. Ens veiem la setmana que ve. Adeu.
Adeu. Adeu.
Adeu.